Fabricació pròpia.
Esteu? Molt bona tarda a tothom. Si em féssiu dir una cançó del món del cinema, molt probablement us diria aquesta que està sonant, Moon River, de Henry Mancini. Molt probablement, perquè poques vegades una cançó encaixa a la perfecció amb un guió, amb una direcció i amb uns actors tan absolutament perfectes com estan Esmorzant Diamants. Amb el mític Blake Edwards, que us haig de dir, o un guió de George Axelrod basat lliurement en la novel·la del genial novel·lista Truman Capote. Això sí, amb aquest títol, Esmorzar a Tiffany's. I també amb els grans actors George Pepper i Audrey Hepburn com a intèrprets principals. Bé, aquesta pel·lícula és per dret propi una de les pel·lícules de més influència i fama dins del seu gènere i època cinematogràfica, i això és així. És evident que Esmorzant Diamants es pot considerar una comèdia romàntica, i això és curiós, venint d'una obra de Capote. Confesso que no he llegit el llibre en qüestió, però aprofitant que ara l'editorial Proa, coincidint aquest setembre amb el centenari de naixement de Capote, han reeditat aquesta obra mestra en traducció de Ferran Ràfols. És per això que avui, d'alguna manera, doncs, volem retre homenatge a Capote aquí al Fabricació Pròpia. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de Fabricació Pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Minuts i escaig que passen de 2:15 de la tarda. Presentem l'equip del Fabricació, que us acompanyarem fins a les 6 de la tarda. A la sotsdirecció, la Marta Ejarque. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Alerta si esmorzeu amb diamants, que us poden atrevessar. Jo no sé si jo no m'ho puc permetre.
No, tu no t'ho pots permetre, però jo ho faries.
Si tingués molts diners,
que sí.
O com si fos... saps la sala aquella Maldon? Com si fos el Maldon, em tiraria a l'Alvocat, a la Torre d'Alvocat. M'hi posaria així una mica de diamants per sobre.
Però clar, és com, Marta, tu has d'imaginar més, tu que has vist la pel·lícula i t'has llegit el llibre, no? Mm-hmm. És com simbòlic,
ja ho sé,
no?
sí, aquella escena icònica, no, Audrey Hepburn, a la pel·lícula. Tinc moltes ganes de parlar de Capote,
Aquell vestit, aquell Givenchy.
Sí, aquell cigarret llarguíssim, que et podia treure un ull.
Oi, aquelles ulleres.
No t'hi vulguis trobar.
Que a mi m'agradaria molt portar-les avui, per cert. Quin mal de cap. Laura Coromines, els guions.
Coro!
Bona tarda.
Molt bona tarda. David García de la Peixera ballant
sardanes. És que això, menys caramilles, jo crec que ho és tot, Vam començar posant-ho perquè eren unes caramilles i jo no sé.
Tu no l'has ballat mai, aquesta cançó?
Ni ballat ni cantat, Mercè.
Saps qui és culpa, això?
Aviam, de qui és culpa?
Uri Francisco, bona tarda.
És culpa meva.
Tu vas triar la cançó, eh?
Jo?
No vas ser tu?
No, devia ser l'home de la pas... Jo vaig ser... No.
Ui, ara t'hi ha...
Pelea de gatas.
Aviam, dues coses.
Què?
És esmorzar amb... diamants. Clar. No és esmorzar diamants.
Bueno.
No és allò que dubta,
bueno,
és impossible.
Avui li preguntarà la Marta.
Però si tu et diuen, tu que esmorzes amb galetes, ja s'entén, o per exemple, amb ensaïmats.
Però jo no esmorzo amb... esmorzo galetes. Oh.
Mira, ara no vinguis, Francisco.
No em facis ballar el cap.
Si m'ho permeteu.
Sí, vull dir, perquè, a veure...
Segona cosa, queden... Tenint molts programes perquè ens cantin caramelles.
Sí,
això sí que és important.
Què et passa tu amb el de cantar? Vull dir, des de primera
hora... tenim una professional del cant.
Sí, però des de
a mi se m'estan negant masses karaokes.
Sí.
I tenim una professional del cant aquí.
Deixa'm explicar. Des de primera hora del matí el tinc aquí al cap. Jo sí que no et puc treure del
deixa
cap, Francisco. D'aquí el mal de cap que tinc, de què vols que cantem.
Clar, qui canta els seus mals espanta.
Això sí.
Ai. I tu no, això tu no ho veus clar.
Jo això no ho veig clar.
Ja. No m'estranya.
Ja. De tants mals com
tenir. No et falta raó.
És que, clar, estem pensant a veure què hem de fer l'últim programa, que volem fer una mica de festa.
Xerinola,
l'Uri té propostes,
una francatxela, en tinc una.
Les altes esferes no acaben de veure.
Jo ho entenc perfectament.
Però ja se sap que...
Pot passar tot.
Com som de fabricació pròpia...
Ja saps, l'Uri que és molt insistent, a més, potser t'acaba convencent.
Doncs avui ja prou,
No, però avui ja he fet el copo. Ara, demà...
A la Peixera, en Ferran Capdevila.
Capdevila.
Adéu, guapa, adéu.
I al món digital, Vanessa Carrasquilla.
Miau.
I en José Matosas, a l'Univers Sonor.
Vamos, José.
Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Després de molts anys d'estar enganxat en el futbol, i vaig dir, s'ha acabat. I va ser radical,
acabat,
com qui deixa de fumar.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
D'aquí de repassem l'altra actualitat. Avui, penúltima hora, ens fa molta il·lusió amb l'autor de la imatge. Aquesta imatge que tothom en parla és la imatge de Joan Montfort, que és el fotògraf que ha fet màgia. Perquè què hi ha al darrere de la història de la curiosa i, si m'ho permeteu, com diríem Virgili, premonitòria fotografia de Leo Messi i la Lamine Yamal? Li preguntarem avui a les 3, a l'autor d'aquesta imatge. I després, avui farem no una, sinó doble digestió.
Home!
D'una banda, Carmen Parrell és directora de la Càtedra en Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural de la Universitat Abat Oliva Ceu per parlar de la reunió que s'ha de produir aquesta vesprada per decidir el repartiment dels menors estrangers sense acompanyament entre les diferents autonomies, òbviament, entre elles Catalunya. Veurem què passa i per això li volem preguntar a la Carmen Parra. I d'altra banda, com dèiem, farem aquesta doble digestió, en aquest cas, amb Àngels Ramos. Ella és física nuclear, Marta.
Impossible entendre res del que dirà.
Ja veuràs. Investigadora principal de la Conferència Internacional de Quarks.
Quarks.
I física nuclear.
Física nuclear?
I quarks.
I quarks.
Que està tenint lloc aquests dies
Què vol dir?
A la Universitat de Barcelona. Potser us l'heu trobat, si esteu per Barcelona.
Deu l'evitar, d'intel·ligent que és.
No li faig cara.
No deu ni tocar terra.
Clar.
Aquesta gent tan llesta.
Doncs mira, parlarem amb ella.
Són d'una altra pasta.
Parlarem amb l'Àngel Ramos, del paper de la dona i la ciència. I a 3:45 avui, última secció de la temporada de Salut Mental, ja sabeu, amb la Maria Vasconta. Avui no tindrem a la Maria Vasconta. Maria, recupera't. Però això sí, comptarem amb la psicòloga Eli Outlet, amb qui parlarem sobre les vacances, les vacacions, com diria el mestre. Casen bé amb la nostra salut mental? A priori diríem que sí.
Hi ha gent que s'estressa molt, per vacances.
I molt més temps per pensar.
Clar,
a vegades aquest és el problema.
Amb
la parella...
Preferiria seguir amb la inèrcia de la feina?
I anar-te poder encaixar?
Clar, i no poder canviar el xip.
Sabem desconnectar? Doncs li preguntarem a l'Eli, que ens ho expliqui, a veure com ho podem fer. Això serà abans de les 4. I a partir de les 4...
Mateu.
Què ha sigut aquest mini Virgili?
Calle, home, deixa, perquè, a veure...
Que ha aparegut entre la música de Moon River. L'has sentit?
Sí que l'has sentit.
L'heu sentit?
Això són matosses. Amb motiu del centenari del naixement de Truman Capote, els amics de Proa, ho dèiem a l'inici, reediten aquesta obra mestra, una de les obres més representatives de l'escriptor, en traducció del Ferran Ràfols.
Sí, 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 sí.
La Marta se l'ha llegit. Sí.
La Marta
és l'única que ho fa tot.
Sí, no? Doni-do.
És que, clar, per homenatjar Capote avui, Marta, sí. Tu capitanejaràs...
El que tu em diguis. La capitana aquí ets tu.
Aquest cacau meravellau amb el Jordi Rourera.
Sí, escolta...
Que és del grup 62.
Com sabeu, els que més o menys coneixeu aquesta figura de Truman Capote, ell va viure uns quants estius a Palamós, a la Costa Brava, i tindrem el testimoni de Màrius Carol, que va escriure aquell també mític llibre pel qual va ser premiat L'home del pijama de seda, i on explica el pas de Truman Capote per la Costa Brava. Molt interessant.
Doncs mira, això serà a partir de les 4. I a continuació, avui, la Neira ens farà un repàs de les sèries espanyoles que ens han marcat. Ara mateix, Coromines, tu això què et ressona?
Jo, a res, amb molt bon rotllo, per això, perquè quan et venen a boques aquests moments en què esperaves una sèrie i això, ara no passa, perquè ara la tens quan vols.
Ja hem perdut amb això.
Però ni idea, Farmàcia de Guàrdia, ni idea.
Antonio Mercero, no.
Ni idea.
Ni idea. Concha Cueto, es deia?
Sí, senyora.
Ni idea.
Bona.
Ni idea, bueno.
El Carlos Larrañaga.
Larrañaga.
Tampoc.
Para dentro Romerales, no?
Para dentro Romerales, això no et sona tampoc, no et vol ressonar,
eh? Tampoc, tant de bo, tant de bo.
Què vols? És del 2020, la Laura.
No, és que...
Clar, és que...
Va néixer abans d'ahir, fa dos dies.
Fa. Quatre anys.
Sortida del forn.
Té quatre anys. Bueno, doncs avui repassarem amb la Neira, si us plau, Francisco, necessitem.
Sí, m'ho permeteu.
Això serà, com dèiem, abans d'arribar a les 5, i a partir de les 5 encara més coses de fabricació, perquè avui en David Martínez, d'Històries de Barcelona, ens ha preparat una ruta pels punts més singulars de la capital catalana per fer turisme d'estiu. I amb el País Petit d'en Cesc Marginet, avui farem cap a... No ho sabem. O potser ens podem fer una idea. Avui, País Petit, de fabricació pròpia. Ja sabeu, contigo empezó todo. Oh! Ho tens, tu?
Diria que sí.
Cap a on?
Cap a on? És que lliga,
Digue-ho.
Cap a Sant Ramon.
Vinga, doncs aniré cap a la Segarra...
Quins records, Mercè?
Cap a Sant Raimon, perquè allà va néixer la fabricació pròpia, i avui, doncs, un altre homenatge de Capote cap a Sant Raimon.
Això no és un Capote, Sant Ramon.
Amb en Marginet. Tira, tira, José, Déu meu. Tira, tira. Sort que això...
Sí, tu, m'ha caigut el cafè.
Tu, escolta, deia això, sort que això acaba, perquè...
Per favor.
Dues setmanes queden. Un minut per arribar a 3:15 de la tarda, ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Perquè avui, aprofitant, dius que és l'hora de fer el cafè o d'acabar de dinar, la Realitat Paral·lela ens vols parlar d'un anunci.
Sí, però abans deixa'm dir, Mercè, aquest matí a les 8, quarto encierro de Sant Fermín,
no, ja.
Muy veloz, i és que a tu no t'agrada, ja ho sé, però només ho dic, no hem de lamentar cap víctima, cap pull, que ningú ha hagut d'anar a replegar l'ull que li ha caigut per terra. Deixa'm dir, sisplau, el nom dels toros que han corregut.
Per favor.
Mira, tenim a Herrero, 525 quilos, Hortelano, 550, Cazador, Manirroto, Historiador. Sí, no ho he llegit bé. Historiador.
Hi havia l'Il·lustrado.
Pijotero, mira, aquest havia sortit de Plaça Artós i directament cap a Navarra. I bé, ja està, aquests. Han sortit aquests. 525 quilos, el Pijotero. Clar, és que quan et comences a posar el xalec, el xalec, els mocassins, tot això va fent pes i...
Són els quilos que té el banc.
Oh, i tant. Ja està, quarto encierro, tot bé. Rapidíssim es veu que ha anat, eh? Un minut.
Marta, una pregunta. Per què cada dia... O sigui, em fa una entradeta, la Marta. M'ho fa ella, amb una frase.
Llavors, com si res.
I diu, si m'ho permeteu, i diu qualsevol cosa que no està al guió.
És que saps què passa? Que mentre jo aprofito per baixar, llegeixo les últimes hores i dic, ostres, fem aquest seguiment, perquè això total és fins al 14, Mercè, d'aquí 4 dies això ho tenim rematat.
No, no és per aquest tema, que és aquest tema també, però és que és ja en general. O sigui, la Marta és de dir...
Li crema l'actualitat a les mans?
Exacte. No, no, i a part em fa gràcia perquè demana permís
i ho farà igualment.
Sí, sí, això és veritat. Però escolta, Mercè, 2 minuts 18 segons, que això no és res de temps,
Pesadeta.
Bueno, ja està. I també deixa'm dir que celebrem que estem avui tots sants, perquè normalment sempre hi ha alguna baixa, algun braç, algun pauet, algun angustipat.
Què vols dir?
Avui, bueno, sí, però l'Uria està anímicament... Estem tots recuperats? I, per tant, us convido a aprofitar-ho i a celebrar-ho un dia com avui.
Clar,
ja, dit això...
Ja està.
Gràcies, Marta. Ja
no, a vosaltres. Parlem de cafès, que és el tema que ens ocupava, Mercè, i que tu traies la puteta. Gràcies. Bé, el món de la publicitat no ens deixa de sorprendre. I avui dedicarem aquest espai a destacar algun dels millors anuncis de tots els temps protagonitzats per cares famoses. Perquè ja sabeu que a mi això m'agrada. Recordareu aquell de Leo Messi, que va sortir fa un temps, que pobre se li faltava el respecte. No el recuperarem. Si us interessa, doncs us heu d'escoltar totes les realitats paral·leles de la temporada, fins perquè tampoc me'n recordo quin dia ho vam fer. Però ja ho vam, això ja ho vam tractar. Però abans, Mercè, com a petit homenatge, escoltem el que per mi és el millor anunci de les últimes temporades. Per molts motius, no, és un anunci, Mercè, que no té ni cap ni peus, però no et canses mai de sentir-lo, perquè... Escolta, ja té moltes capes, d'acord? Veus molt estranyes i un gir de guió final molt i molt inquietant. És aquest.
Qui us ofereix el temps? Factor Energia.
Clar, què hem de veure?
Home, però això és una generalitat, el que va fer aquest creatiu, perquè, o sigui, tots el tenim al cap, aquest anunci,
I tots li volem...
I ho veieu!
No m'ho facis dir, però no li volem coses bones.
Sí, però per un publicitari, un Picola sempre diu que t'ha de crear una emoció, i en aquest cas, jo crec que el que volia era que...
És superidentificatiu, però clar, tampoc... És a dir, el copy que es diu en termes publicitaris, el text, no té res a veure també amb el que venen, perquè què venen? Energia, no? Sí. Doncs ho veieu que hem de veure.
No es veu.
És una veu energètica, això sí.
Això sí.
Bueno, okay, qui ho diu?
Ostres.
Ho veieu.
I aquell interruptor, com si hi hagués el gat aquell xinès que va, saps, que va com apretant. Bé, molt inquietant, que serien les últimes tendències en temes... Bé, felins i energètics. Bé, si us sembla, passem ara sí de Factor Energia al Factor X, concretament el d'Expediente X, perquè l'anunci que plana avui a l'actualitat el protagonitza la jove promesa Mercè de l'Alta Societat Espanyola, la Victoria Federica, que, com sabeu, és influencer. És a dir, es guanya la vida fardant de tenir una vida luxosa més que la teva,
perdona,
que la
meva, però la Victoria Federica és la filla de la infanta Elena
i el Marichalar.
Jaime Marichalar.
Això és així.
I és la filla del Todos los Santos.
La germana
del Froilán.
Mira, en aquest cas la cosa encara és més perversa. Parlàvem que aquesta noia és o li agradaria ser influencer. Perquè, clar, al tractar-se d'una membre de la família reial espanyola, resulta que quan es va fer les ungles, Marcello, que saps que es van fer les ungles, o, per exemple, es va comprar un vestidet, la factura li paguem tu, Uri, tu, Laura, tu, Mercè, servidora, i la resta d'espanyols que cotitzem, excepte Nacho Cano, que ell està en altres temes, saps? Ell juga en altra lliga. Com dèiem, la filla de la infanta Elena i Marichalar s'ha llançat al món de la publicitat fent un paperàs per un anunci de Starbucks i Max, que era l'antic HBO, per promocionar una sèrie que és La Casa del Dragón, que crec que és alguna cosa així com la preqüela de Juego de Tronos, si no m'equivoco.
Sí,
Se la veu entrar a aquesta cafeteria, intenta demanar un cold brew grande, Uri, que això és aquests cafès que tot fan tanta ràbia.
Però què vol dir brew?
Que és un cafè... Brew és una forma de coure el cafè, val? Un
brew
cold
nature.
Brew grande, que és un cafè de filtre gran, val? Un americano amb gel. Però
sense llet.
Un dia us en portaré un i el provarem, d'en cold brew. El que passa que ella diu alguna cosa així com cobrú, val? Veureu que... Li costa una mica...
Però és perquè ella no...
No verbalitza bé, no vocalitza. I després aprofita per intercanviar una vegada aquestes cafeteries. Ja sabeu que tu, quan hi vas, et diuen... Tu com et dius? Doncs ella devia dir... Victoria, Federica...
I
que comença a xerrar amb la dependenta, sí, amb la que li posa el cafè. Intercavia, com deia, unes paraules amb la plebs, que és la noia que li serveix el cafetó. Voleu sentir l'anunci?
Sí,
sona així.
Un cold brew grande, porfa. Yo también viste el capítulo, ¿no? Qué fuerte lo de anoche. Hacía tiempo que algo no me quitaba tanto el sueño.
¿Team black o team green?
Ya sabes que no me posiciono, pero cuando lo haga, habrá señales. Porque al final, en todas partes, cuecen aguas. ¿No?
No se entiende res.
Però,
molt bé.
Què diu?
Però que és la mateixa persona, sí, la cafetera i la...
Parla sola.
Maritxell Arfilla.
Què vols dir? Que està fent ella els dos personatges?
Ho sembla, no?
O què? Sembla.
És que aquesta joventut ara parlen amb les dents tancades.
Parles igual.
Però això al cinema espanyol passa, també, que costa de... Hi ha gent que ha de mirar les pel·lícules espanyoles amb subtítols, perquè a vegades costa d'entendre el que
diu.
Bé, la noia del bar, ja ho heu sentit, o potser ho heu intuït, li demana a Victoria Federica si és del Team Black o Team Green. Perquè ella es refereix als dos clans de la sèrie i fa una mica el paral·lelisme amb Team Black. Black seria cafè negre, i Team Green seria te. I ella respon, sense pràcticament obrir els llavis, diu, ja saps que no em posiciono, però quan ho faci hi haurà senyal. Saps? Un missatge així com enigmàtic. Exacte. Que la gent ja ha dit, oi, això ha volgut dir aquesta cosa o aquella altra.
Si ha demanat un cafè és del Team Black. No,
I espera't, perquè a més, Uri, tot això passa, és que com ens faltaria un influencer a l'equip, perquè aquesta gent...
Ja el tenim,
com el Borja.
Com el Capdevila.
És veritat. Mira, no li he preguntat.
Cap noia.
Però ja sabeu que
si hi ha una cosa diametralment oposada a un influencer...
És el Capdevila.
A molta honra.
És l'influencer del Pallars. O sigui,
això sí.
Tant, ell
això
i l'Esperanceta, sí, els dos. Bé, tot això passa... Tot, ja t'ho explicaré, Mercè.
Ui,
tot això
després... Nois, què vau fer, per cert? Què vau fer, valtres?
Ui, vam anar a veure Espanya.
A on? Hi havia molts plans, sobre la taula.
Sí, hi havia diferents opcions i al final vam anar...
Es veu fer...
Una trobada petita trobada d'amics, molt informal.
Petit comitè.
Ara es va menjar bé, es va demanar la millor pizza d'Europa.
A mi se m'ha dit que va passar la nit molt ràpid.
Ui, molt.
Molt ràpid.
Senyal que us ho veu passar bé.
Oh, vam xalar, sobretot amb la Min Yamal. Que mira, que després en parlarem, que és protagonista avui també per aquesta foto que li van fer amb Messi, quan tenia els cabells llargs.
Sí, però això ja fa temps, eh?
Sí.
És de fa...
Què deu fer? 20 anys?
Sí,
no,
sí,
no,
sí,
perquè
sí,
no els té,
no,
la
perquè no els té 15 anys. 15, clar.
És veritat.
Bé, sigui com sigui, seguim amb una altra celebrity, la filla de la infanta Elena i el Maritxell Arr.
Victoria.
Perquè quan passa tot això, Uri, de l'equipo verde, sí, l'equipo negro, i ella diu, ja saps que no em posiciono, hi haurà senyals. Bé, ella...
Sembla la Rosy de Palma.
Es col·loca una gorra, Uri, és que clar, aquí hi ha moltes capes, es col·loca una gorra amb una inscripció que diu, la legítima hereva.
Hereva o heredera?
Perdó. La legítima hereva.
Hereva?
Heredera.
Heredera.
Ah, sí.
Heredera.
Bueno, legítima hereva.
Ah, no, ho tenia escrit en català. Legítima hereva, ara sí. Però, clar, ella no ho porta en català, ho porta en castellà, perquè ella és castellana.
I què?
Claro.
Si m'ho permeteu.
Clar.
Claro. Total, que la gent ja comença a dir què passa aquí, perquè ella no és hereva de res.
No, que sapiguem.
No.
I esperem que sigui així. Bueno, que l'opció ve... Al final del vídeo, la germaneta del Froilán, que, per cert, el tenim instal·lat a Abu Dhabi.
Amb l'avi?
Encara.
Aquell va anar a visitar l'avi i es va quedar allà.
Bueno, tenia un càrrec, no? No li van donar una feina.
Sí, el que li porta els cafès de l'Starbucks a l'avi és el Froilán. Per cert, jo aquest estiu faig parada a Abu Dhabi i ja estaré el cas, a veure si me'l trobo.
Fas escala o fas una mica de treure
escaleta.
El cap?
Escala.
No li passis gaire estona.
Però aquesta gent, a vegades es passegen pels aeroports que viatgen molt.
Bé, Joan.
Com dèiem, No acaba aquí la cosa, o sigui, tenim equipo verde, equipo
negro,
negro, la gorreta, sí, amb la heredera, i al final llança aquesta última frase que relacionaria amb les polèmiques sobre la seva pròpia família, que diu, perquè al final a todos los sitios cuecen habas, ¿verdad? Diu, què vol dir això? Què vol dir que en tots els lugares cuecen habas? Clar, la gent ja també comença a dir home, que és una frase, un dard, sobre aquestes polèmiques de la família real. Jo què sé, jo no entenc res del que diu.
Creus que està insinuant que té els mateixos problemes que la plebs? És a dir, al final no soc tan diferent com vosaltres, també veig Juego de Tronos.
És un missatge com que la retorna a la Terra, no?
Sí, de peus a terra.
Exacte, exacte. No ho sé. Li preguntarem al Borja, que jo també diria que ell també és una mica l'expert en aquests temes, sí, i segur que ho sabrà.
Jo tinc la meva teoria per això, nois, perquè jo crec que ella ho diu també per el, no? Per el Juego de Tronos aquest, com es diu aquesta seqüela?
La Casa del Dragón.
La casa del Dragón. Això, ui, que a la Neira li encanta. Perquè ella també vol ser, no? Perquè és una mica que és el joc, a veure qui és l'hereu de... No sé, jo no l'he vist, eh? Va per aquí, José.
De la Casa del Dragón.
Quan vulguem dir, la gent de Juego de Tronos té tants jaleus com els que tenim nosaltres
correcte
a casa. Ah, pot ser. Pot ser, però ho diu així amb una mirada, com vulguem dir.
Què us ho fareu?
Vols dir que no hi ha una metàfora entre Team Black i Team Green, que seria la gent que es posiciona a favor de l'emèrit i la gent que es posiciona a favor del rei actual?
Felip VI.
I ella diu, jo no vull mullar...
Ostres, nois. Mira, que bona.
No ho sé jo.
Massa i la gorreta, eh? Massa rebuscat.
Gorra, que també Donald Trump era icònic que anés amb, sí, la gorra. Vull dir que aquí, ja et dic, hi havia moltes capes.
Moltes crocadetes
d'ell. Potser m'he valentonat a fer només una realitat... Potser hagués hagut de fer una realitat paral·lela per cada, és a dir, per cada capa d'aquest anunci, perquè la veritat és que és una cosa ben complexa. Ha volat el temps, que és que quan tu passes bé el temps vola, però jo us he portat alguns anuncis de famosets,
sí, home, sí,
que no han acabat de fer fortuna, i jo ja l'hem posat alguna vegada, però és que no em canso tampoc mai d'escoltar-lo.
Oh!
He posat el crit per dissimular.
No sé si has estat tu o veure el Morral versió estiu.
Hosti, Morral!
Noi.
És un altre, sense cabell. És un altre. Bé, la que no era una altra era Rebeca, la cantant, que en realitat ella el que va fer va versionar el seu Duro de Pelar, que va ser un hit. De fet, el Bayona l'altre dia ens en parlava, d'aquest Max Mix, i utilitzar-lo per un jingle d'aquest lloc que era com de reparació, de canvi de ruedes i de bicristal, del que tu vulguis. Tenim més reines del glamour. Mercè, hem parlat de la Rebeca, de la infanta Caterina, i ara la reina del glamour, Mercè, que també baixa el fang per anunciar una cosa tan glamurosa, sí. Mercè és Carmen Lomana, que anuncia hamburgueses.
A la parrilla, como me gusta.
Chicken Tender Grill. Deliciosa pechuga de pollo a la parrilla. La original o con bacon y queso. Solo en Burger King.
De desayuno con diamantes a aquest Burger King, clar, tu veus a la Lomana, que és una dona amb glamour. Sí que és veritat que l'anunci, ella és a una banyera, no sé si us recordeu, un anunci de fa anys, a una banyera relaxada i, bé, demana una hamburguesa que no fa massa per ella, però és veritat que va tenir bastant d'èxit. Mira, les Supremes de Móstoles, que abans en parlàvem, que segueixen els passos de Rebeca i en aquest anunci versionen el seu gran hit. És allò que ha posat una mica en calçador el Mueble Rey. A la rebaja, Mueble Rey.
Sí, l'havíeu escoltat vosaltres, sí.
No gaire. No l'havíeu sentit?
No, potser a Catalunya no gaire, però...
Sabeu quin anunci sí que vau sentir? El de... el nostre amic, però... És a dir, el Gerard Piqué, però el dolent. El bo és el que ens va venir a fer triquinis.
El Marc Rodríguez.
Sí, 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 aquest seria el Gerard Piqué, la versió bona.
Sí.
I després tenim la versió de futbolista, que doncs també es va llançar al món publicitari anunciant galetes de xocolata.
¿Cómo le gustan a Gerard Piqué?
Me gustan con mucha crema de chocolate, como mis príncipe del choc. Príncipe del choc. La galleta rellena con más crema de chocolate.
També hi ha problemes de...
Sí.
Sí, d'addicció. És que té els morros molt...
Hi ha un patró aquí, també, perquè Carmen Lamana tampoc cobra gaire la boca.
És veritat.
I la Federica tampoc.
Ningú, en general.
No, l'infanta Caterina.
Excepte la Rebeca.
Pobra Caterina.
Excepte la Rebeca. Aquí a tothom li costa bastant parlar.
Sí, sí, sí.
Bé, i el gran, acabem amb un mite que potser, mira, si ens està escoltant, que a mi em consta que ens escolta, doncs que potser li puja una mica l'ànim, perquè està en moments, en hores una mica baixes, que és Cristiano Ronaldo, que el van contractar per un anunci d'Emirates, Mercè, d'avions, per anunciar la 380, que ja saps que és un avió que m'encanta, aquell avió que té dos pisos,
sí.
I devia cobrar una gran quantitat de diners, però la veritat és que només va dir una paraula, escolteu.
A mi lo que me gustaría saber es si Phil es capaz de...
Jack, ¿has visto quién es?
Mr. Ronaldo, can I have a picture, please?
Yeah.
¿Está?
Diu, ja, ja.
Ja.
Ja està.
I tal.
I ja està. I aquí es van segur que es devia embutxacar un anunci que va fer, per ser al costat de Pelé, que hi ha el típic, és el típic anunci de confusió, que hi ha dos xerrant, mira, aquest, has vist aquell? I apareix Pelé, i ell diu, ostres, es referien a Pelé, no a mi. Però després un nano surt de la cabina i li diu, ostres, senyor Ronaldo, em podria fer una foto amb vostè? I ell ja diu,
ja.
Fins aquí. Mercè, he buscat anuncis teus, si n'havies protagonitzat algun a YouTube i no...
D'anunci.
I no m'anava, perquè a mi m'ha fet gràcia com a... Saps, una mica com a la cara coneguda de Ràdio Estel.
Demà, això és l'Ignasi.
No...
Que, per cert, Ignasi Miranda, que ha estat aquest matí, no riguis, que avui és Sant Cristòfol.
Sí.
Patró dels conductors.
Ocupat aquest matí.
I ha estat al carrer Regomir, allà, sí, home.
Encara hi és.
Amb la girocleta, que ara... Beneït la girocleta. Bueno, dit això, va, un minut que passa de les 3. No, hi és, que ja està la redacció. Okay, Ignasi penca com...
No, perquè jo no he beneït el cotxe.
Mm, volies anar-hi?
Ah, doncs mireu, perquè potser hi ha algun altre lloc que beneixi.
No, però...
O amb ell mateix. Clar. Clar, la bici. No, però si en poble, no, no
però si beneixes el cotxe, clar. Els radars ja... És a dir, encara que tu superis els límits de velocitat, els radars ja no t'enxampen.
Tot.
Com va dir Pere Espinosa, gas al matalàs.
Tesos.
Referent. Dos minuts que passen de les 3 del migdia, fem una cosa, tirem cap a publicitat, que és una mica tard. I a la tornada, ho deia la Marta, avui protagonista, aquella imatge, de fet, fa uns dies, que la va treure el pare, si no m'equivoco, del mateix Lamine Yamal, fent un recordatori, i aquesta poesia, podríem dir, no sé... poesia futbolística o com del destí, sí. Que hi hagués doncs, aquesta imatge entre Leo Messi i Lamine Yamal, com deia la Marta, que fa 15 anys.
Sí, bueno, calculo que sí, o 16.
Crec que
era molt...
deuria tenir 9 mesos,
el
Lamine. Quasi 17 anys, ens apunta des de la peixera en Ferran Capdevila. Doncs parlarem amb l'autor d'aquesta imatge, que és la imatge que tothom en parla, Joan Montfort. Això serà després de la publicitat.
Ràdio Estel. El moment perfecte per escoltar-nos el tries tu. Entra a radioestel.cat i clica a Ràdio a la Carta. T'hi esperen tots els nostres programes perquè els escoltis quan tu vulguis. És la Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Em vaig jubilar als 60, vaig aprendre a anar amb bici, faig la gimnàsia, torno a agafar la bici i cap a casa. I mentre dino, doncs veig la ruleta de la fortuna. Amunt, preparades. Allà hi ha un silenci tremendo i a vegades les renyo, eh? Pam, 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 ara això, ara jo, ara jo.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
4 minuts que passen de les 3, ahir un adolescent que complirà, per cert, aquest dissabte 17 anys, es va consagrar com una gran estrella del futbol mundial. I segur que haureu vist una fotografia seva que s'ha fet viral. És Lamine Yamal, recent nascut, banyat per Leo Messi. Crec que eren uns 9 mesos, però ara li preguntarem a l'autor de la imatge. Que en aquell moment també era pràcticament, això també sí que és veritat, un adolescent, Leo Messi, i que tot just estava consagrant com una gran estrella del futbol mundial. Bé, una imatge que no ajuda aquells que no els agraden les comparacions i la pressió també sobre jugadors joves, però que té tota aquella poesia, ara ho dèiem, i també la il·lusió pels que veuen un relleu digne del millor jugador de tots els temps.
Como dicen, nunca lo hacen mal. Es suceso paranormal. El fútbol no está acostumbrado. Nos tenemos que acostumbrar. Desafiante y desequilibrante.
Escolteu, aquesta és una cançó, la cançó que sona de fons, que han fet els amics del barri de Rocafonda de Mataró, de Lamine Yamal. L'ha produït un productor de Mataró i la canten el Brandau, que és molt amic del cosí de Lamine, i també el Xerifo, que és amic de sempre, tota la vida, de Lamine. Doncs bé, avui, amb aquesta música de fons, volem recuperar aquesta imatge que s'ha fet viral, la de Leo Messi amb aquest nadó, Petito o Petito, que és que te'l menges perquè és la veritat molt bonic, i l'autor d'aquesta imatge és en Joan Montfort. Joan, com estàs?
Hola, bona tarda, Mercè, què tal?
Molt bé, escolta, suposo que no deus parar de contestar whatsapps, trucades, no, Joan? Des de que s'ha fet viral aquesta imatge, tu esperaves això 17 anys després?
No, mira, si anem una mica de bòlit, que tinc hasta una escaleta amb horaris i timings per cadascú. O sigui que no ho esperàvem gens ni mica, no. Érem desconeixedors que existís aquesta imatge fins fa poc.
Mira, ara això que es diu, Joan, que això es diu molt a les xarxes, necessitem context de la imatge, no? Això t'ho deuen haver dit molt. En quin context no es van fer aquestes fotografies? Com es van donar, no, les circumstàncies?
Aquest context es fa perquè aleshores jo treballava pel diari Esport i es feia un calendari solidari cada any en el qual participaven els jugadors del Barça, i es buscava, bueno, cada jugador associar-lo a una causa solidària, tant fos exclusió social, discapacitat psíquica, física, etcètera. I es feien tota la sèrie aquesta del 2008, perquè això va ser el calendari del 2008, es va fer al vestuari visitant del Camp de Nou.
Val, llavors, Joan, o sigui, deduïm que la família de la Mila estava apuntada en aquest programa, no?, pel que expliques, no?
En aquest moment, aquest va ser el segon calendari, si no recordo malament. Si hi ha algun lapsus, perdona, però és que han passat 18 anys. Quasi,
clar, no m'estranya.
16, i és complicat, no? He fet un exercici de recuperació de memòria i aleshores va ser UNICEF que va fer un sorteig, va proposar fer un sorteig al barri de Rocafonda de Mataró,
sí,
que és el barri del Lamine,
sí,
i aleshores s'hi va apuntar la família del Lamine Yamal i li va tocar fer-se una foto amb un nano que es deia Messi.
Leo Messi, déu-n'hi-do.
Bueno, que no era el Messi que coneixem ara, eh?
No, clar, ho dèiem a l'entrada, vull dir que s'estava fabricant, no?, com una futura estrella.
Exacte.
Clar. I Joan, tu ara que aquests dies, com deies, tu tens una escaleta amb totes les intervencions que has hagut de fer, tu recordes el moment de la imatge o no? O sigui, recordes el tracte amb la família, amb el Messi, recordes aquell moment?
Sí, el que passa que el fotògraf està molt pendent de... Pensa que nosaltres posàvem un fondo, posàvem llums, intentes que tot funcioni, que les llums no et fallin, que la il·luminació sigui la correcta. Quan estàs molt pendent d'altres coses. Però sí, recordo, clar, evidentment, la família de Lamine, la seva mare, la Sheila, i ella arriben bastant abans, acompanyats per algú d'UNICEF. Hi havia l'Oriol Canals, també, que avui és del diari Ara. I, bueno, tens un temps d'espera mentre arriba el jugador, acaba l'entrenament, es dutxa, i llavors, bueno, ve cap allà i, bueno, la interacció és... Bueno, intentes que se sentin el millor que es puguin sentir, no? Que intentar tindre i agafar una mica de confiança...
Clar, perquè això, Joan, això també deu ser el fet de que hi hagin dos protagonistes en aquella imatge, no? Tu has de buscar la manera perquè ells interactuïn. Va ser fàcil? Perquè quan es triga, per exemple, a fer una imatge com aquesta, normalment?
pots trigar molt, Mercè, pots trigar molt. Pots trigar molt o et pots sortir al primer disparo. No va ser el cas que sortís a la primera. Mira, a mi se m'ocorreix, perquè al final la fotografia que ha sortit a tot arreu és que la mina està ficat dintre d'una banyera de plàstic.
Sí, que el Francisco deia, és la mateixa que el de la meva filla.
Igual.
Sí, que hauria ser la que tenia la meva filla, que la hauria d'agafar jo.
Ah, o sigui, era vostra, Joan.
Sí, aleshores, clar, jo el dia abans estàs donant voltes, has de fer la foto amb el jugador aquest i sí. Vindrà un... I et diu a l'Oriol, doncs pues vindrà un nano de 8 mesos. Hòstia, 8 mesos, doncs pues és molt difícil. I bueno, jo estava banyant a la meva filla, donant-li voltes a la idea, i de cop i volta dic, tinc la foto davant. Si m'enduc la banyera, la negueta aquesta de plàstic, serà una manera d'interactuar ja, no? Busques alguna cosa perquè, clar, al final portes un nano de 20 anys a fer-se una foto amb un bebè, que en devia tindre 6.
Era una mica missió, o sigui, complicat, eh?
Sí.
Joan?
Sí, te la jugues una mica.
Te la jugues una mica. I que bé que ho vas jugar. Perquè, escolta, llavors, en quin moment? És el pare, no?, de Lamin, que ara ha fet vida a aquesta... O sigui, ha tret aquesta foto...
El pare del Lamin penja aquesta foto, no sé si dijous o divendres, i a mi el divendres a la nit, o dijous a les 12 de la nit, m'envia un missatge a un company del diari Esport, a les 12 de la nit, que a vegades quan truquen a aquestes hores o et sona el WhatsApp, normalment no són per coses bones, saps?
Sí, sí.
I dius, ai, va, què ha passat? I la pregunta és, escolta, aquesta foto és teva? Dic, sí. L'amplio... La captura de pantalla que em va enviar no es veia absolutament res, quasi bé, era molt dolenta, i li dic, però qui és aquest nano? Diu que és el Lamin Yamal. Dic, ostres. I bueno, res, a partir d'aquí tot ha agafat una dimensió, diguem-ne, que desconeguda.
Mira, t'anava a dir, gairebé desconeguda. És molt curiós això que expliques, Joan, perquè ara que et deies tu que aquesta imatge ha agafat un significat increïble, que internacional, mundial, si m'ho permet, Joan. Clar, passa sovint això en el món de la fotografia, que agafen un significat molt diferent, el del moment de fer-se, amb el temps o no?
Bueno, pot ser una fotografia que facis en un partit de futbol i que es publiqui a molts indrets del món, no? Jo treballo per Associated Press avui en dia i, clar, és una agència que envia les fotos a tot el món. Pensa que nosaltres estem treballant i fas una foto en el camp del Barça o al camp de l'Espanyol, on sigui, i des de que tu l'envies a que es publica al món passen minuts. Poden passar 2 minuts, perquè nosaltres ja enviem des de càmera. Que sigui un cas com aquest, jo no en recordo cap a la història i ja et dic, ja, crec que hi ha moments que penso que això no està passant.
Demà, és que és molt fort. Ara em deien des de la Peixera, és que clar, aquesta imatge tindrà un recorregut, Joan, pel que pugui arribar a passar. Tu en aquell moment de fer la imatge, ara et preguntarem una cosa una mica estranya, però vas notar alguna cosa fora de lo normal en aquell moment, com un traspàs de poders del peu esquerre del Messi al Yamal, saps el que et vull dir?
Jo ja vaig veure que el Yamal apuntava maneres. No, és broma. és broma, no veus res, no, estàs molt pendent de...
No, va, clar.
Un somriure del nano i, sí. I et somriu el Messi i tens un ull mirant pel foradet pel visor de la càmera,
sí.
I l'altre mirant per l'altre costat i, bueno, recordo que era el mes d'octubre o novembre, feia fred i jo vaig fotre una suada tremenda.
No... Bueno, Joan, ja ens avisaràs. Tens alguna altra fotografia que creguis, que potser, no sé... No? Per estar alerta, vull dir...
No sé si guardar-me-la per d'aquí 16 anys.
Exacte. Joan Montfort, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies. Autor de la fotografia, com deia el Joan, fa gairebé 17 anys, perquè mira, a la mina aquest cap de setmana en fa 17. Ell tenia 9 mesos, no?, si no m'equivoco.
Ell tenia, sí, 8 mesos, crec.
8 mesos.
Sí.
I on les vau fer, has dit, Joan, les fotos?
Al vestidor visitant.
Al vestidor visitant, déu-n'hi-do.
Sí.
Amb aquesta dutxeta, no?, amb aquesta banyera, Francisco, del mateix Joan. Que bé que va,
Sí, sí, t'ho asseguro.
Per fer fotos.
Deixes els ronyons, però fa la feina.
Joan Montfort, de debò, moltes gràcies, enhorabona.
Moltes gràcies, Mercè, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Ha estat un plaer, gràcies.
Noi, és que aquesta imatge... Sí que jo no me la puc treure del cap, però amb tota regla, Francisco.
A més, ha dit 8 mesos, que potser aquí sí que ja comença a aguantar el cap en la min. Perquè això, vull dir que ja és rizar el rizo, és encara més difícil
sí.
que el nen s'aguanti dret, que l'agafi un Messi de 20 anys, que és això, devia tenir una por de trencar-lo, que no està escrit, i queda la mar de bé.
Molt bé.
Ai, ara recordo quan la Marina tenia aquesta.
Ai, noi.
No fa pas tant.
És que teniu imatges
no d'això. La
setmana que ve ja farà 2 anys.
Ai.
Noi.
Està obsessionat.
Li diem al Joan que del Montfort que et faci una imatge.
Per si de cas, si pot venir Messi a aguantar-li.
I calles, que també. Potser la teva filla d'aquí uns anys és una estrella.
Déu ho vulgui. Ens traurà de pobres.
Ara, ara.
Mira, parlant d'aquest viatge en el temps que hem fet amb el Joan Montfort 17 anys enrere, no sé si anirem tan lluny avui. Ah,
mira, oita, doncs quan fa? Quin any era?
Mira, el 2024.
2000... Que malament, són fatal les matemàtiques. Vale, no, anem més enllà encara. Anem al 2003.
Ah, perfecte. Fa 20 anys. 21.
Quarta.
Tal dia com avui, el 10 de juliol de 2003, una jove va calar foc al seu domicili mentre intentava preparar un beuratge inspirat en Harry Potter.
Harry Potter?
Harry Potter.
Potter.
El que està clar és que la màgia és per als mags. Com sabem, els imitadors poden córrer seriosos perills, com és el cas d'aquesta noia, seguidora dels llibres de Harry Potter, que va calar foc a casa seu, a Madrid, mentre intentava preparar un dels beuratges que utilitzava a la saga. Segons la noia, que tenia 21 anys, el que va passar és tot culpa de Harry Potter.
No, sí, clar.
No.
Que li va indicar això.
Amb 21 anys, tu ja has de tenir una mica de sentit comú.
De la J.K. Rowling. Que hi havia que era com un llibre de receptes, a Harry Potter?
Devia ser això.
Llibre de cuina.
Devia ser això.
Claro.
Ella va resultar intoxicada lleument per la inhalació de fum.
És la Leoparda?
Ai, la socorrista!
No, però té la
són
pinta,
coses
no?
diferents. Sí,
clarudo,
sí. Va començar a sortir humo amarillo.
Sí.
Van haver de desallotjar tot el veïnatge.
Sí, només es va incendiar aquella noia. Pis. Ella això es va intoxicar lleument per la inhalació de fum i la meva teoria és que no devia saber gaire què es deia.
Què vols dir, que no va entendre?
Home, escolta'm una cosa, o sigui, tens 21 anys, com deia l'Uri, et poses a fer experiments i quan surt malament tot és culpa de Harry Potter.
Exacte, s'ha de ser responsable i madur més... malament i amb que amb 17 anys
mira,
ja té el món
una selecció
a les esquenes.
Se la carrega a l'espatlla.
I com s'ho va fer, us preguntareu?
Sí.
Pel que sembla, la noia va barrejar oli, alcohol, col·lutori bucal i sabó de mans quan es va produir el foc.
I un Mentos.
També us diré, també us diré. Sort que el que va fer és provocar un incendi i no se'l va veure, perquè recordem que era un beuratge. O sigui, això hagués pogut acabar molt pitjor.
No em consta si eren els ingredients que suggeria la novel·la.
Sí.
Eren aquests,
ara no ho sé, suposo que sí. Ella ho va llegir en un llibre.
No era ojo de rata i cola de serpiente.
No, perquè a vegades la gent fa aquestes receptes a ull
i
a vegades això és delicat i s'ha de posar exactament la quantitat que et diu el llibre de cuina.
Però ell diu que no el va entendre bé.
No ho devia entendre bé. Segons van informar fons dels bombers de l'Ajuntament de Madrid, el foc va provocar una gran quantitat de fum que es va estendre per la caixa d'escala de l'immoble, o sigui que segurament sí que van haver de desallotjar el d'això.
Tu estàs dormint tranquil a casa.
Imagina't.
I tens un pàjaro sota que no sap el que es fa.
I era una nena que estava jugant. I va ser necessària la utilització d'una escala per accedir des de la façana de l'habitació on es trobava la jove, que finalment, i per sort, va ser rescatada.
Aquesta música també és molt bona, de Harry
Potter. L'haurien de posar a la masmorra, una mica, aquesta noia, que reflexionés.
Les flames van destruir els mobles i els estris de l'habitatge, però l'acció dels bombers va evitar que s'estengués a altres pisos. I un cop socarrada la casa, està clar que tot no torna a la normalitat per art de màgia.
Ho has sentit?
Anem a la següent. Tal dia com avui, però de l'any 2010, una presentadora d'un programa concurs televisiu de trucades telefòniques de la Sexta va mostrar una estranya actitud en antena.
Ai.
Ella era la Diana Alonso i presentava Juego TV i ara fa 14 anys van demanar el seu acomiadament immediat.
Ai.
El vídeo s'ha retirat de YouTube perquè infringia les condicions de publicació, Però, o sigui, ho he dit, oi, que aquesta noia estava borratxa? No ho he dit.
No,
aquesta
però ho hem entès, aquest, sí? Per la, per la música.
Ho hem deduït. Aquesta
noia anava borratxa, sembla.
Que és un concurs d'aquells de matinada.
Ah, exactament, sí que te'n recordes.
Atenuants. No, però no m'estranya gens ni mica.
Del moment?
No, home, d'aquests programes que pregunten de matinada, que feien tota la nit, no?
Sí. O sigui, no sé què ha pagat aquesta noia, però el vídeo no és enlloc. I, però tot i així, he tingut curiositat per saber aviam si això havia passat com més freqüentment, si havia programes de televisió on havien passat...
Sí, jo diria que sí, que n'hi ha.
I tant que n'hi ha. Perquè d'entre col·laboradors i presentadors no en fem un. Ens remuntem al 1989 en un programa cultural de televisió espanyola, El Mundo por Montera, però encara avui ens sorprèn i diverteix aquest momentàs de més de 45 minuts en el qual l'escriptor i cineasta Fernando Arrabal de tertulià totalment borratxo.
Os propongo que escuchemos un ratito las minorías.
No, pero, la minoría silenciosa no solo tiene derecho, sino la obligación.
El representante de la minoría
jerez. Dejamos que hables, pero del apocalipsis, no de las minorías
silenciosas.
Apocalipsis total.
Y sentimental, ya lo has dicho. Di algo nuevo. Entonces yo debo decir que la ideología... apocalíptica.
No pot.
És la de la
feinada. Doneu-li una aigua.
De los pobres frente a los ricos.
Un bitxí.
No, una aspirina.
Una aspirineta.
Aspirina, gelocatil.
De los analfabetos
que baixi, això.
Frente a los sabios.
Llet.
La ideología de los jóvenes... De los jóvenes...
Li falta sucre, una Coca-Cola.
La infantería, los infantes...
Sí, és que és
interessantíssima
molt
aportació.
Et trobes amb una persona... O sigui, tu
45 estàs... minuts, eh?
Però deixa'm dir una cosa. Aquest home feia de tertulià. Sí. I diuen que els nens i els borratxos mai sempre diuen la veritat.
Sí.
Doncs no seria mala idea, perquè a vegades hi ha tertulians, Mercè...
Que a mi entenc més que hablen.
Ah, exacte. No em sembla una mala estratègia.
Bueno, jo no sé si us hi heu fixat, que al principi tothom parla, allò és una olla de grills, però comença a parlar ell i es fa el silenci absolut. Anem-lo a humiliar.
Deixeu que parli, que xerri.
És un xeu.
Sí, aquest home es va seure a la taula del mig, perquè era com si estiguessin a un sofà, aquesta que gairebé tomba... s'arrossego jo també les paraules, eh?
Ai, que t'estàs encomanant.
Això. En tot cas, que això gairebé cau, aquesta taula, va fer un petó a un altre tertulià, allò que ja estàs papós de tan borratxo que vas, i els 45 minuts no van servir com perquè se li passés la borratxera. Anys més tard va revelar que allò es va deure a una copa de vinet, només
una copeta.
Sí.
No havia menjat res.
Ah, esclar, puja
la
el
copa,
cap.
La copa d'Europa es va veure.
A galet. Continuem amb el següent. El 2014, Diego El Cigala, el cantautor flamenc, visitava l'Hormiguero, un programa al qual ja havia anat diverses vegades, i es veu que mantenia molt bon rotllo amb Pablo Motos, perquè li devia anar confiat. I l'entrevista va ser una mica surrealista.
Muy feliz. Muy tranquilo. Muchas veces me siento como Tom Hamm en El Náufrago.
Tom Hamm.
Riu.
No seria un referent de tranquil·litat.
Què diu?
El cocotán.
Las palancas son tan altas que tienes que tener cuidado. Porque si te cae un coco, te parte el coco.
O sigui, fa acudits.
Ui, quin riure, eh?
I aquelles formigues rient, també.
Sí, s'ho passen
bé. Però és aquest riure que no saps si és d'incomoditat.
M'agradaria molt que Tom Hamm, des de l'altra banda de l'Atlàntic, veiés aquesta entrevista i digués, verge santa, quins referents que té aquesta gent.
També hauria sigut com si li hagués caigut un coco al coco. El Diego estava, per dir-ho d'alguna manera, posseït per l'embruixament flamenc. Alguns s'atreveixen a dir que anava amb unes copes de més, però mai ho sabrem perquè ell sí que no ha dit mai res.
No s'ha pronunciat del respecte.
El cas és que aquesta entrevista va ser d'allò més comentada per xarxes durant dies. Tu diràs. A mi se m'ha enganxat un tic, Marta. Ai. Jo no havia tingut mai i ara de cop i volta se m'enrampa l'ull.
Tu també, eh?
Estrès.
No m'ho diguis.
Això és estrès. Passava abans, aquí, a sobre la parpella, però és que ara em passa a l'altre ull i a sota. Estrès.
Això és que notes que arriben les vacances.
Sí, sí.
Si no vols.
Anirà bé.
Avui es treballa més.
Sí, amb l'Eli, què diu. Això no s'acaba aquí, n'hi ha més. El 2007 era l'any de Tòmbola, el programa programa precursor de tertúlies i debats televisius sobre el món del cor. Allò era un territori salvatge, pista lliure per l'entreteniment, on la Maciel es va posar a cantar i cantava, reia, se n'oblidava i tornava a cantar.
Parado, eh? Suena para mi acordeón. Dile que mi cama sigue aquí. No, es que no me acuerdo.
¿No te acuerdas? ¿De la cama o del acordeón?
Si tú supieras para quién escribí esa canción, dile aunque tú vivas en Nueva York.
Qué fácil. No li ve el cap, eh?
Quina taja.
Ai. Això sembla una casa de bojos, però el que ens ensenyen ells és que Avanti ha anat tirant amb seguretat i, bueno, també és veritat que una retirada de temps sempre és una victòria.
Bueno, sí, això és veritat. Mira, és que ara, escoltant aquest piano de fons, clar, és com que els veig a tots ells, no?
Tots
un trago. Sí. 5 minuts ja, que ens separen de 3:45 de la tarda, fem una cosa, perquè avui us hem promès doble digestió. D'una banda, parlarem amb la Carmen Parra. Com ja sabeu, aquest vespre hi ha una reunió importantíssima per decidir el repartiment dels menors estrangers sense acompanyament entre les diferents autonomies. En parlarem avui amb la Carmen Parra, que és directora de la Càtedra amb Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural de la Universitat Abat Oliva. Però és que després també volem treure l'entrellat d'això que és els quarks, que no ho tenim clars. La física nuclear podem tenir una idea.
I no el donem quark, ni quarks ni hores.
A mi se'm passa el quark.
Doncs vinga.
Vull dir, no acabo d'entendre.
No ho entens. L'Àngel Ramos sí que ho entén, perquè ella és física nuclear de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona i aquests dies s'està produint aquí a casa nostra aquesta conferència internacional de quarks i, com deia el Francisco...
Hores.
Vinga, va, hores. Va, 4 minuts i tornem.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Gràcies! Gràcies!
Recollir un premi honorífic per haver fet el millor ús de l'intermitent en sortir d'una rotonda... No,
sobretot vull donar les gràcies al meu professor d'autoescola.
No és gaire corrent. Compte online Sabadell, el compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 10 de juliol. Aquest compte té un indicador de risc obert sobre 6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositant. Liquidació mensual.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
No, han passat 4 minuts, eh? Han passat res menys de 2 minuts, diria jo. Ja tornem a estar aquí al Fabricació Pròpia. I ho dèiem ara, eh? El govern espanyol celebrarà aquest dimecres a la mesa sectorial amb les comunitats autònomes aquest repartiment d'urgència de 347 menors immigrants no acompanyats que es troben ara mateix a les Illes Canàries. En volem parlar amb la Carmen Parra. Ella és directora de la Càtedra en Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural de la Universitat Abat Oliva CEU. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. Explícanos un poco, a ver, ¿qué pasará? ¿En qué consistirá esta reunión, no? que se celebra hoy, como decíamos, esta tarde, si no me equivoco, a Tenerife, Carmen?
A ver, la idea es que, lo que nos han explicado es que dentro de las Islas Canarias ya no hay más sitio para tanto inmigrante, jóvenes inmigrantes, ya no estamos hablando de todos los que llegan. Y son ahora 6.000 los que están en estas islas, la mayoría en la Isla del Hierro, y lo que se ha pedido al resto de las comunidades autónomas en solidaridad es que haya un reparto. Lo que se quiere hacer es, en esta reunión que van a tener, es solicitar una reforma de la ley de extranjería, del artículo 35, por el que ya no sea un reparto voluntario, sino que sea un reparto obligatorio. Y que en función, pues, de una serie de, digamos, de factores, como pueden ser los menores que tienen acogidos estas comunidades, la renta y el nivel de desempleo que tengan, pues hacer una distribución en orden a esos criterios.
Claro. Pel que ens expliques, Carmen, això és el que s'espera, bueno, o espera, millor dit, el govern espanyol que passi, no?, aquest vespre, que hi hagi aquest desbloqueig que dèiem d'aquest article 35, com bé deia, si no m'equivoco, de la reforma de la llei d'estrangeria. Què creus que volen que passi les comunitats autònomes? Entre elles Catalunya, perquè sabem que serà la comunitat que rebrà més menors migrants, però, clar, estem parlant d'un trasllat de 31 nens i nenes i adolescents, no? És així, Carmen?
Sí, claramente. A ver, lo que están pidiendo las comunidades autónomas, bueno, hay algunas que quieren devolución en caliente y ya no estamos hablando de los que todos estamos pensando, sino que exactamente en el País Vasco, uno de los partidos políticos. Hay otras que consideran que, como yo que sé, el PNV o Podemos, que esto lo que va a provocar es un efecto llamada, si ve que pueden salir de Canarias a otros lugares de España. Pero lo que sí que están pidiendo las comunidades que se están aviniendo a ello es financiación, es decir, sí que aceptamos a estos jóvenes migrantes, pero necesitamos que nos poder tener recursos, ¿no? El caso de Cataluña es diferente porque, como sabéis, Cataluña ha pedido una transferencia de competencias en materia de inmigración
integral, ¿no?
Sí, entonces quieren que quede fuera, es decir, que no entren, que no se entre dentro del reparto. También es verdad que cuando yo veo el número de niños que se están pidiendo y los que están acogiendo, que estamos hablando de 30 niños en Andalucía, 16 en Aragón o 16 en Asturias, a mí me sorprende mucho.
Mira, Carmen, es que si m'ho permets, avui hem hagut de llegir la notícia dues vegades.
Sí.
Perquè, clar, és el que tu dius, són 31 nens.
Exacto, es que dice, no me lo puedo creer. De todas maneras, y no quiero ser, o sea, no quiero pecar, no sé, de no darle seriedad al asunto.
Sí.
Yo digo, todas estas personas que ahora están diciendo esto, ayer sí que gritaban por el gol que marcó un chico que muchos padres llegaron en patera desde Ghana.
A William, sí, a la milla mal clar, és de Mataró. Sí, Carmen, entenc el paral·lelisme.
En una patera. Entonces, bueno, es una doble moral o la que estamos utilizando, ¿no? Para este tipo de chicos que desde luego llegan en unas condiciones que tenemos que analizar y dentro de un tema de derechos humanos más que de un tema tan polititzado com el que estem utilitzant.
Que bé, Carmen, que treguis aquest tema, perquè jo crec que és interessant que ens expliquis, si t'ho podem preguntar, no?, en quin estat arriben aquests menors a les Canàries. I de fet, jo no sé, he preguntat d'una altra manera, Carmen, aquest, ja no que acompanyament, que ho és, sinó aquesta benvinguda els hi pot arribar, no?, a capgirar el seu futur. És que estem... No sé si m'explico, Carmen? Vull dir, el fet de com els rebem, aquests nens, no?, hem de pensar que potser hi haurà un fiscal allà que el rep i els hi diu, a veure, quina edat tens, ensenya'm el DNI, de quines edats estem parlant.
Sí, este es uno de los grandes problemas, no sabemos. O sea, lo primero que hacen cualquiera que llegue en una patera es romper toda la documentación porque es la manera en que no los puedes devolver a su país de origen, que es lo que la ley internacional permitiría, o sea, los convenios internacionales permitirían en su caso una devolución al país de origen. Con lo cual, lo primero que hacen es romper toda la documentación. Ha habido muchísimas críticas, pues incluso ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la manera en que se mide la mayoría o minoría de edad, porque claro, si llega un niño de 5 años todo el mundo tiene claro, pero estamos hablando de estos que llegan, entran con 17, con 16 chicos que además por su digamos que están muchos muy desarrollados y es muy difícil conocer, o sea, hay una prueba que es la prueba de la muñeca, que ha sido la que se ha estado utilizando durante mucho tiempo, pero que no es fiable, y además es que da la sensación que es como casi anillarlos como a los animales, para saber la que tienen. No son medidas que desde luego se puedan, para mí, en mi opinión, aceptar en un Estado de Derecho que ha firmado todos los convenios que defienden los derechos humanos.
Carmen, un cop aquests menors no acompanyats, menors immigrants no acompanyats, no? Tu deies ara, no?, se'ls fan aquestes proves, que és el primer que se'ls fan, no? Entenc?
Sí, sí, efectivamente. O sea, lo que se hace es, primero llegan la mayoría con hipotermias, la mayoría en unas condiciones después de haber estado a la deriva en alta mar durante días. Claro, porque estamos diciendo los que llegan. El gran cementerio que tenemos ahora mismo en el Atlántico y en el Mediterráneo, es mejor no pensar en él, porque solo vemos los que llegan. Una vez que llegan, primero se les tiene que dar una atención mínima para que puedan pues sobrevivir a esa travesía, de la que también se ha hablado mucho, de si son barcos que los dejan de cerca de la costa, que si, o sea, todo muchas leyendas que nadie ha sido capaz de certificar de una manera u otra. Y luego a continuación se llevan a estos centros de internamiento donde las condiciones son pues tremendas porque son centros que igual pueden acoger a 500 y están hacinados 1.500. Está claro que no se les puede dar un buen trato. Y a partir de ahí, pues, los que son menores, los que se pueden certificar que son menores por estas pruebas o por evidencias claras, porque son tienen menos de la edad, que te digo yo, son chicos de 13, 14 años, a estos se les tiene que llevar a centros de acogida. Al resto se quedan en los CIE, se quedan en estos centros de internamiento. Y a partir de ahí, pues, a esperar, pues, las expulsiones, porque han entrado irregularmente, pero tienen procesos, o sea, entran dentro de un proceso judicial y todo se hace, bueno, eterno y inhumano.
Clar, i jo crec que també és importantíssim, Carmen, és el que tu dices, inhumano, no? Pensar a quién formamos, tenemos que formar bien, ¿no?, las personas.
Sí, 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 y además es que, a ver, yo creo que aquí, independientemente de que es cierto que hay un problema de financiación, yo no lo voy a negar.
Que hi ha d'existir, ¿no?, aquestes dotacions, ¿no?, pressupostàries, per suposat, sí.
Sí, pero son chicos que, porque bueno, que en un momento determinado, con una buena formación, con una formación profesional, de la que, o sea, para oficios que tan necesitada está España, podrían cumplir una función. Ya se hizo una reforma de la ley de extranjería que fue muy interesante, que fue la de reducir los plazos para que estos chicos se puedan regularizar, porque estos chicos vienen a trabajar. O sea, yo no digo que haya un porcentaje pequeño que venga y que diga me voy a ir porque quiero ser criminal o quiero ser un delincuente. La mayoría vienen porque quieren sacar a su familia adelante. Entonces, ponerles puerta al campo es imposible, en este caso puerta al mar. Ahora leía unos datos, Senegal y Gambia son dos países con los que ya España ha firmado acuerdos para intentar reducir, o sea, que ayuden a la parada de la entrada de inmigrantes, pero es que ahora entran por Mauritania. Es que es lo mismo. Y luego estos países, Senegal y Gambia, no quieren que les devuelvan a sus nacionales porque es que muchos de ellos están aguantando el Producto Interior Bruto del país. O sea, creo que un 11% en Senegal del PIB lo aportan las remesas que envían los inmigrantes que hay aquí y el 23% de Gambia. O sea, esto quiere decir que también trabajan en el campo, trabajan en muchas ocupaciones que no se ven.
Mira, Carmen, ho hem de deixar aquí, és molt interessant tot el que ens estàs explicant. Estem parlant amb la Carmen Parra, que és directora de la Càtedra en Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural de la Universitat Abat Oliba CEU. Carmen, tu l'has dit en el teu discurs, no?, en una de les respostes que deies, ostres, si tot plegat els miréssim, no?, aquests nens amb els ulls que mirem, per exemple, a Lamine Yamal, els germans Williams i a la seva família, tot seria molt més fàcil.
Sí, y eso es lo que tenemos que hacer, dar, explicar también lo bueno, no solo lo malo. Eso sería muy importante.
Bueno, explica'ns lo bueno, va, Carmen. Ya nos has explicado bastante.
Bueno, es lo que digo, o sea, estos chicos son unos chicos con mucha motivación, con muchas ganas de salir adelante, de sacar adelante a sus familias, y esto es lo que tenemos también que ver, y que a nosotros también nos están ayudando a sacar a nuestro país adelante en un país tan envejecido como es el nuestro, y que son chicos con muchísimos potenciales, que es lo que tenemos que ver, no verlos como delincuencia, como personas que vienen aquí a desestabilizar o a intentar aprovecharse de nuestra seguridad social y de nuestro estado del bienestar. Ellos necesitan, quieren trabajar y contribuir a ellos y ayudar a su familia. Entonces, eso es lo que tenemos que destacar. Y si encima juegan bien al fútbol, pues ya lo mejor de todo.
Carmen Parra, muchísimas gracias. Estarem ben atents al que passi en aquesta reunió d'aquest vespre. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Vinga, va, que passen ja 9 minuts de 3/4 de 4 de la tarda. Ens ha quedat pendent saber allò dels quarts. Ho preguntem? Vinga, va, l'Àngel Ramos, que ja la tenim.
A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
I és que aquesta setmana s'està celebrant la 10a Conferència Internacional de Quarts i Física Nuclear, un congrés que acull la Universitat de Barcelona i que aplega més de 200 experts mundials per debatre sobre els últims avenços en teoria, experimentació, tecnologia i sobre els reptes científics també que tenim en aquest segle XXI. Una setmana de conferències que, si no ho sabíeu, és un referent al món i que per primera vegada arriba a casa nostra, a Barcelona, i ho fa de la mà de l'Institut de Ciències del Cosmos de la UB, de la Universitat de Barcelona. És per això que a aquesta hora ens atén la seva investigadora i principal i organitzadora del Congrés, que és la física nuclear, Àngels Ramos. Àngels, hola.
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bé. Ostres, a veure, Àngels, només començar. És que ja, quan hem començat ja el sumari, dèiem, però a veure, entenem què són els quarks. Jo ho he buscat, però necessito que m'ho expliquis tu millor.
Vale, tu saps el que és un nucli?
Un nucli, a veure, no? Sí.
Bueno, vinga. Pues vale, o un àtom.
Va, un àtom, no? Sí.
L'àtom té electrons a l'escorça, sí. I té un nucli que està format per neutrons i protons. I fins ara això, bueno, fins fa 50 o 60 o 70 anys es pensava que això eren els elements més petits de la matèria, no? Però es va veure que els neutrons o els protons que estan dintre del nucli de l'àtom estan composats per quarks. Llavors hi ha un model que explica que hi ha un model que diu que hi ha 6 tipus de quarks i totes les partícules de la natura que s'anomenen hadrons estan formats per aquests quarks. Llavors no ens hauria d'estranyar senzillament que tenim uns acceleradors de partícules que han pogut arribar a veure quina és la composició més elemental de la natura. I això és el que els quarks són, la composició més petita que conforma la matèria que coneixem nosaltres.
Ostres, quin gust com ho expliquen, Àngels. Per què? Mare meva. Escolta, explica'ns una mica, perquè volíem treure el cap amb aquest congrés que, com dèiem, s'està produint a Barcelona aquests dies. Què significa per la universitat, per la UB, no? I per Barcelona acollir aquests més de 200 científics, Àngels?
Doncs, bueno, per nosaltres és un orgull poder haver estat escollits per organitzar aquest congrés. En l'Institut de Ciències del Cosmos tenim un grup de treball d'unes 15 persones sobre aquestes temàtiques. Són gent que s'ha rejuvenit, és un equip que cada vegada és més jove, perquè per sort ja comencen a entrar gent jove en aquests equips, gràcies a que hi ha més finançament. I és una gent molt, molt activa i hem pogut, vam fer la nostra proposta fa 3 anys de que volíem organitzar aquest congrés i va ser molt ben rebuda per la comunitat internacional, no tan sols perquè Barcelona és una ciutat doncs, molt atractiva, sinó també perquè les nostres investigacions doncs, tenen una repercussió a nivell internacional.
Clar, explica'ns també una mica qui assisteix, no?, en aquest congrés. Entenem que són àngels els propis científics o també públic en general i alumnes de la mateixa universitat.
Bé, de fet, és bàsicament un congrés adreçat a científics. Són els científics que precisament han fet els darrers descobriments més innovadors en aquest àmbit de recerca i que venen a conèixer què han fet les altres persones, venen a exposar els seus descobriments tant a nivell de descobriments que s'han fet a les grans instal·lacions experimentals, com podria ser el CERN, l'accelerador del CERN, o també venen físics teòrics que han fet les seves teories que han de contrastar amb els resultats experimentals. No obstant, en aquest cas també tenim estudiants que venen, estudiants de doctorat o a nosaltres, en el nostre cas, també tenim els nostres estudiants de doctorat i de màster, els hem donat l'oportunitat de venir aquí, que s'empapin del que significa fer investigació i que puguin xerrar i amb, la, amb els altres, amb els experimentadors, diguéssim, amb els físics que fan recerca, doncs que tenen més experiència.
Més experiència, clar. Àngels, perquè tu diries que casa nostra, Catalunya, està ben situada en el camp de la investigació científica. En quin punt estem?
Doncs mira, jo ara fa més de 40 anys que estic treballant per aquí, fent investigació, i la cosa ha canviat moltíssim en aquests anys. La veritat és que jo ara puc dir que estem en un punt bastant, diguéssim, bo, i perquè els nostres estudiants tenen l'oportunitat ja de, des de ben joves de sortir i presentar els seus resultats a l'estranger, etc. O sigui que l'únic que faltaria és una mica més de massa crítica, és a dir, que la gent jove, els estudiants que surten, que han fet una carrera, tinguin més facilitats per accedir a fer, per exemple, un doctorat i formar-se en la investigació. Perquè en aquest sentit sí que estem una miqueta per al darrere d'altres països com Alemanya, que tenen moltes més beques i ajuts perquè la gent brillant, jove, pugui seguir fent investigació i aportant les seves idees per fer evolucionar el camp.
Clar,
que hi ha moltes coses per fer encara.
I que ho facin des de casa, no, Àngels?
Exacte, sí.
Perquè ens fem una idea, perquè jo he començat l'entrevista dient, a veure, què és això dels quarks, que òbviament, no ho podíem haver sabut, Àngels, i tu ens ho has explicat molt bé, però quins diries que són ara els principals descobriments que ara mateix, en aquests dies de congrés, heu compartit, no? Algun que creguis tu, Àngels, que tots puguem més o menys conèixer?
Val, doncs una de les coses que s'està parlant molt aquí són el que anomenem els nuclis exòtics. Els nuclis exòtics es diuen exòtics perquè tenen bastants més neutrons que protons i són nuclis que no els trobes de forma natural a la Terra. Però els podem fer en aquests acceleradors de partícules, es poden generar, i si els pots crear i els pots estudiar, aleshores et donen moltes respostes, et poden donar la resposta a quina és la composició, per què tenim, quina és la composició actual de l'univers, de la matèria, és a dir, com s'ha generat el ferro, com s'ha generat l'or, no? Vull dir, per què tenim la proporció d'or que tenim a l'univers i no tenim una altra? I això només és possible gràcies a estudiar nuclis que viuen molt poc, per tant no els tenim, però que els acceleradors de partícules els poden generar i els experimentadors poden estudiar, d'alguna manera es poden donar unes dades que els teòrics podem d'alguna manera contrastar amb els nostres models i podem després predir el que es coneix com la nucleosíntesi, no? Com els diferents nuclis s'han anat generant per poder arribar a nuclis més pesats, tipus a l'or, per exemple.
Tipus l'or. Àngels, mira, també ens agradaria preguntar-te tu, per què et vas fer física nuclear?
Ui, quina pregunta. Mira, jo em vaig fer física... De fet, vaig fer física perquè m'agradava molt les matemàtiques, però m'agradava... Vaig dir, bueno...
Ostres, espera, que...
Fer matemàtica ara. Perquè sí, em semblava que no... Sí,
digue'm. No, perdona, que semblava que s'havia tallat,
sí,
però no. Sí. Va. Jo és que volies fer mates, no? Matemàtiques.
Sí, jo volia matemàtiques, però volia aplicar les matemàtiques. I em va semblar que la física era el camp on s'aplicaven de forma més profunda tots els coneixements de la matemàtica, no? I després física nuclear, una miqueta, perquè quan vaig acabar la carrera doncs em vaig trobar que m'agradava molt aquest tema de la física nuclear i de com estaven fets els nuclis i tot estava també una mica lligat amb la mecànica quàntica i vaig anar cap allà i des d'aleshores que estic fent aquest tipus de recerca.
Àngels, ja a casa, eh? Tu t'has quedat a casa.
Sí. Jo vaig fer el doctorat aquí, vaig tenir la sort de tenir finançament per fer el doctorat. Després vaig marxar 3 anys fora, a l'estranger, perquè és molt important que vegis altres punts de vista, com es fa la recerca en altres països, etc. Sobretot nosaltres, que veníem d'un país que la recerca estava una miqueta començant, no? Llavors havíem de veure com es feia recerca a nivell professional. I després ja em vaig poder tornar amb una plaça aquí. Llavors la gent jove d'avui en dia és el que fa la tesi, si pot ser aquí, i després fa un parell o tres d'estades a altres institucions per tenir aquesta visió més internacional, fer-se un nom i si poden, doncs, tornar tornar a casa amb una plaça i ser professors o investigadors aquí a casa.
Ja per acabar, hi ha alguna... Perquè tu deies, en aquests dies, 200 experts mundials estan a casa nostra en aquesta desena conferència internacional de quars i física nuclear. La investigadora principal i organitzadora del Congrés és l'Àngel Ramos, amb qui estem parlant. Hi ha algun d'aquests experts mundials que t'impressioni especialment tenir-lo aquí a casa, Àngels, o no? Aquests dies.
Bé, de fet, tots. Hi ha molts, hi ha molts, la veritat. Però jo, per exemple, destacaria, per exemple, hi ha un investigador japonès que és un grup de és un director d'un grup de recerca important d'un accelerador d'allà de Japó, que ens ha presentat tota la física que estan fent allà. També hi ha un parell de dones que m'agradaria destacar. Una és Laura Fabietti, que és una italiana, però que s'ha fet un grup de recerca a Alemanya, a Múnich, i està dirigint un grup de recerca també experimental, que ens està donant molta resposta a com interaccionen les partícules que ens interessen. Ens interessa molt saber com interaccionen aquestes partícules, com el protó, com altres que es diuen hadrons, però vull dir, ara no tinc temps d'entrar en aquests detalls. I hi ha directores, una directora també d'un centre experimental d'Alemanya, on es fa, doncs, tenen un col·lisionador de ions que permetrà comprendre precisament com es sintetitzen els elements de l'univers. I clar, tota aquesta gent, la veritat és que ens aporta una dimensió molt, molt...
Home, increïble.
Increïble, sí,
t'ho diràs.
Sí. O sigui que molt contents, molt contents, escolta. Molt cansats, però contentíssims.
Contents, bueno, encara queden uns dies. Àngels, donar-te molts ànims i a disfrutar-ho, a gaudir-ho, i ja et tornem a trucar perquè ens expliquis les principals conclusions d'aquesta desena conferència internacional de quars i física nuclear que té lloc aquests dies a Barcelona. Hem parlat amb l'Àngel Ramos, física nuclear. Moltíssimes gràcies, Àngels, que vagi
moltíssimes bé. Moltíssimes gràcies. Molt bé, gràcies, adéu.
Ràdio Estel.
Aquest dijous 11 de juliol us oferim pel nostre canal online Ànima Estel la benedicció abacial de Rafael Barrué, nou abat de Poblet. A partir de 11:45, programa especial amb una entrevista al mateix fra Rafael, i a partir de 12:00, tota la celebració a l'església del monestir. Aquest dijous, en directe des de Poblet, a partir de 11:45, benedicció abacial de Rafael Barrué pel canal online Ànima Estel, a través del web radioestel.cat o de l'aplicació Ràdio Estel Oficial.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Va, que ens queden 8 minuts per arribar al punt de les 4, aquí el Fabricació Pròpia a Ràdio Estel, passant la tarda plegats, i abans d'escoltar la Sandra Gómez, els principals titulars d'aquesta hora, el que fem és parlar amb la psicòloga de confiança del programa, és l'Elisabeta Olet, que ja la tenim a l'altre costat del telèfon, no, ja? Sí, Eli, hola, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies, molt contenta per estar aquí.
Bueno, escolta, avui trobem a faltar la Maria Vasconta, eh? Li enviem una abraçada ben forta. Sí,
una abraçada ben forta per la Maria.
Per la Maria, que recuperi aviat. Era l'últim espai que podem dedicar en aquesta temporada a la salut mental aquí, a la Fabricació Pròpia, i hem dit, va, truquem a l'Eli, sobretot perquè, mira, Eli, al principi del programa dèiem, ostres, quan comencem vacances sí que és veritat que tenim com aquesta sensació que serà fàcil, no?, el fet de desconnectar, que connectar estarem amb nosaltres mateixos, però, Eli, a vegades això no és així, eh? Ens costa moltíssim, no? I arriben els refredats, baixem les defenses. Per què ens passa això?
Exacte. Això té molt a veure amb que mentre estem treballant, estem tan connectats amb tot el que hem de fer, amb les exigències, sobretot persones, no?, que estan en treballs molt exigents o amb molta sensació d'obligació i pressió en diferents àrees de la vida, que anem com en mode robot, no? I això ens desconnectem, no? Ens deshumanitzem una mica en el dia a dia de tant estrès. Llavors, què passa? Un cop comença a baixar tota aquesta demanda externa i mental, clar, anem com connectant a poc amb el cos i ens adonem que el cos ens està enviant una senyal, ens està cridant de, ei, que estic aquí i jo tinc unes necessitats que no tens temps d'escoltar i no estàs escoltant en el dia a dia. I més que, com es diu, acabes de treballar i sobretot és que segurament el teu cos ja fa temps que t'està cridant, però no pots parar un moment a escoltar què està passant. Estem amb el pilot automàtic a tope, sense escoltar aquestes necessitats.
D'acord, Eli, llavors, què ens recomanaries tu? O sigui, quan arribin les vacances, potser hi ha gent que ja està de vacances, els enviem una salutació.
Exacte.
Cordial, no, però que gaudeixin. Però els que encara no estem de vacances i encara estem a temps, bueno, i els que estan de vacances també, no? Què hauríem de fer? Com podem gaudir al màxim possible, no? I aparcar aquestes angoixes. I també ens volies parlar d'aquest positivisme tòxic. No sé, ara estic potser entrellaçant dos temes, eh?
No, ja van connectats, també. El que hauríem de fer ja, això sempre en general com hàbits que ens ajuden, que tot i que tinguem com molta demanda i la ment molt activada, com pensar que també tenim un cos i que el cos ens dona molta informació. Hauríem de tenir petits moments durant el dia i començar-los a activar ara, perquè si arriba l'agost no surti tot de cop, de petits moments per carregar energia. Ni que sigui sortir un moment que ens toqui el sol, que sempre va molt bé. I no cal una hora i mitja diària ni res. Això va molt bé per altres temes. Però ni que sigui aquest petit moment durant el dia quan puc carregar una mica d'energia, ser-ne conscient. Els moments d'autoobservació, perquè a vegades estem com molt col·lapsats en què és el que em pressiona, a què haig de ficar un límit, no? Parlem molt de ficar límits, però és que no sabem a vegades ni a què hem de ficar els límits, perquè no tenim aquest moment de parar, no? Llavors, moments d'autoobservació. Que a mi també m'agrada treballar-ho d'una manera molt pràctica, que és com que al matí, al migdia i al vespre, com una medicina, et paris un moment, respiris i diguis, vale, del 0 al 10, en quin nivell de tensió està el meu cos? Això ajuda també a anar-nos fent una petita avaluació, un petit moment de connexió, de mindfulness, no? De dir, a veure, com tinc el cos per aquí a baix? També expressar-ho, comunicar-ho. Van bé, a vegades, al final del dia, també fer algun petita estona de... Bueno, com ha anat el dia? Com han estat avui les emocions? Hi ha gent que, a vegades, li dic, si no t'agrada escriure, agafa una llibreta i fes un emoticono del dia.
Ah, que bona.
Exacte, no?
O sigui, com una emoticona, resum del com ens ha anat el dia.
Exacte.
Val.
Que res, jo sempre dic això, i si t'agrada més escriure, pues res, 5 minutets de dir, bueno, què ha passat? I sobretot connectar-ho una mica amb com més sentit, no? Perquè això ens porta cap a la necessitat una mica, que és el que necessitem trobar quan estem amb la ment molt autoexigent.
Uh-huh. Tu creus que cada vegada més, Eli, tu segur que ho hauràs notat, no? Des d'on treballes. Hi ha més gent que pateixi el que es coneix com el burnout, no? Que és, uh-huh, bueno, que explotes, no? Com ho definiries tu?
És com que tens la sensació total d'un esgotament molt gran a nivell físic, emocional i mental. I està molt associat, no?, a tot això que dèiem de tenir treballs molt, molt exigents o moltes exigències en general. Tenir també tendències de personalitat més perfeccionista, més autoexigent, es va cap aquí. I evidentment, no?, la nostra societat, com està muntada, els valors que es persegueixen, bueno, doncs la gran productivitat, valorar-nos a través de la productivitat, fa que un s'autoenganyi i pensi que el que necessita per sobreviure és tenir més èxit, treballar més hores, i bé, tots aquests valors i aquestes creences també fa que el burnout sigui un fenomen que es veu, que es nota a la nostra societat.
I aquest positivisme tòxic que deies?
El positivisme tòxic, que en èpoques com a l'estiu, no, a vegades el veiem molt als anuncis de la tele, no? Recordo anuncis que tots podem tenir al cap sobre...
Home, ràpid, sí.
Exacte, no?
Sí.
I que estan molt bé, que no és que no hi hagin de ser, vull dir, una mica de sensació ens agrada i ens va bé tot. El tema és no caure ni a criticar l'optimisme tòxic, ni, no, que és aquest de tot bé, ni caure en el voler estar sempre bé, perquè això s'acaba convertint en una autoexigència també. És com de emocions, n'hi han de positives i negatives, no? Un mateix creu que no és així, totes tenen la seva funció i són molt adaptatives, mm-hmm. però és com, bueno, doncs jo les negatives les vull obviar, i com que les vull obviar, doncs tot ha de ser positiu. Ho amago tot sota l'alfombra, no? I és com que vius forçant-te a estar en positiu, amb la qual cosa forçar-te en tots els àmbits és una mala solució sempre. I a vegades això un mateix no ho detecta, que té aquest estil més evitatiu de les emocions. Llavors, aquí sí que hem de vigilar, també ens acaba fent generant expectatives molt altes, no?, sobre com ha de ser l'estiu, com han de ser les vacances...
Aquesta és una altra. Ostres, Eli, mira, se'ns ha acabat el temps, però a veure si podem parlar un altre dia amb tu abans d'acabar les vacances.
Sí, és molt interessant, oi tant com sí.
Vinga.
Que tothom pensi com passar un bon estiu i ja està. Amb això ja està molt bé.
Molt bé. Elisabet Aulet, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga. Que vagi molt bé. Bon estiu, si no parlem.